Doncs amb aquesta sintonia, com cada divendres, parlem de cinema. Ho fem amb l'Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Com estem?
Bé, bé.
Sí?
Sí, i tant.
I parlant de cinema, com estem? També déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí. Avui vinc molt positiu perquè porto una proposta i una informació que alegrarà una mica la gent que segueix el cinema en català.
Molt bé, doncs quina és aquesta notícia, aquesta bona notícia?
Bueno, és un plegat de temes, sobretot al voltant del cinema en català, perquè semblava que estàvem una mica aturats en un punt de no retorn amb els rodatges en català, i no sé si és el fenomen Alcarràs. Vull creure que no, perquè clar, moltes de les produccions que ara comentaré ja estaven en marxa quan Alcarràs també estava encara en procés de preproducció. Per tant, això... Mentre encara estem d'alguna forma saborint aquest èxit sense precedents d'aquest film de la Carla Simón, que ha estat un punt d'inflexió importantíssim, doncs hi ha 7 títols en català que ja estan a punt d'estrena a les sales, i n'hi ha 7 més que estan en projecte, rodant-se o en postproducció. I això penso que és
molt bona notícia. I tant
molt
que
bona
sí.
Notícia.
Molt bé. Algunes d'aquestes pel·lis que ja has vist, eh?
Sí, algunes he vist. Hi ha una que s'ha vist al FICAT i, bueno, parlarem una mica de tot.
Perfecte, per on començaràs?
Comencem. Mireu, Elena, l'actriu Vicky Luengo, i Ivan, l'actor Pol López, es proposen començar una nova vida als boscos d'Alzines Sureres. Però la seva diferència de punts de vista sobre com han d'afrontar aquesta nova etapa els provoca tensions. Un estiu molt calorós i amb perill d'incendis que no ajuda a millorar les coses. Aquest seria l'argument de Suro, el film dirigit per Miquel Gurrea, cineasta nascut a Donostia el 85 i que es va formar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L'ha rodat en català i en diverses localitzacions de l'Empordà. Sense cap intenció, evidentment, de fer comparacions improcedents amb el fenomen d'Alcarràs, Suro ha aconseguit de moment la fita importantíssima de portar la versió original catalana a la secció oficial del Festival de Donostia d'aquest any, on precisament allà és on va començar a triomfar Panegre fa 12 anys, i Suro de moment s'ha emportat 3 premis en aquest festival. El més important, el de Fipresi, que és el Premi de la Crítica, és un premi que avala una entitat de crítics a nivell europeu. I, per tant, no podia començar de millor manera la pel·lícula Suro.
Que la vas veure, per cert, i sí. Tenies bona crítica, diguem-ne,
sí.
No?
Sí, bona crítica, no només de part meva, tot l'entorn, sí. La crítica, la gent d'allà, els aplaudiments, l'estona que van estar allà una mica en la roda de premsa, tot plegat, jo vaig veure que la pel·lícula estava agafant cos, i de fet és una bona arrencada. Evidentment, de cara als Gaudí i als Goya, malament, perquè evidentment sempre estarà, no arribarà mai al Carràs, però penso que bueno, que Suro és una proposta, no diria al mateix nivell, en nivells diferents, però que tracta també el tema de la pagesia d'una forma molt interessant.
Que està de moda el tema?
Sembla que sí, hi ha unes quantes produccions que aquest tema...
Té tendència, no? Cap
sí, aquí. Sí, i que em sembla molt bé, em sembla molt bé.
I tant que sí.
Descobrir el territori de la pagesia i reivindicar-lo, penso que és una feina important que hem de fer tots, i el cinema hi té el deure. Doncs precisament, justament, el fenomen èxit de Panegre, l'èxit fenomenal que va tenir aquesta pel·lícula, podria servir per moderar l'optimisme. Els nombrosos guardons, de fet va obtenir 2 premis a Donostia, va obtenir 13 Gaudís i 9 Goyas, estic parlant de Panegre. La bona recepció de la crítica i de públic, va obtenir 2,68 milions d'euros, van ser una excepció que no ha tingut continuïtat durant 10 anys, fins que ha esclatat el fenomen Alcarràs. Os d'or a la Berlinale, crítiques excel·lents, segona pel·lícula estatal més taquillera,
per
ara, sí, sí, ojo, poca broma. Per ara, i encara està en procés de superar-ho, ha obtingut 2,12 milions d'euros, està prenominada als Oscars per l'Acadèmia del Cinema Espanyol, i jo tinc molt bones vibracions amb aquesta pel·lícula.
Esperem.
Doncs sigui quin sigui l'èxit de Suro, torno una altra vegada al principi, és un dels títols que retornen al cinema de ficció en català, cinema rodat en català, a les grans pantalles. Comparteix aquest paper en films ja estrenats, com ara Nosaltres no ens matarem amb pistoles i Sinjar, i amb 12 llargmetratges de ficció més, segons la informació que ens ha facilitat l'Acadèmia del Cinema Català en la darrera festa d'estiu, alguns dels quals ja estan enllestits i d'altres es troben en preproducció, en fase de rodatge o en fase de postproducció. Uh-huh. Vaig a destacar-ne alguns.
Vinga, som-hi.
En primer lloc, vull parlar, la vaig comentar l'altre dia quan parlava del Festival de Donòstia, vull parlar de la pel·lícula documental d'Isabel Cuixet, El sostre groc. Mireu, l'any 2018, un grup de 9 dones va presentar una denúncia contra 2 dels seus professors de l'Escola de Teatre de Lleida pels abusos sexuals que van patir entre el 2001 i el 2008, quan encara eren adolescents. De fet, va ser molt tard. Per por, per vergonya, perquè necessitaven més temps per entendre i pair el que havia passat, el cas va ser prescrit i arxivat. Tot i així, al cap d'uns anys, no sabien que gràcies als seus testimonis s'havia obert una porta i que potser no tot estava perdut. Isabel Cuixet ha agafat aquest relleu, ha agafat el testimoni d'aquestes noies, d'aquestes dones, i ha fet un documental excel·lent que he vist i que recomano moltíssim. Segurament no tindrà un recorregut gran a les sales comercials, però sí que sé que aviat es passarà al Sense Ficció de TV3.
Mm-hmm. Que normalment, perdona, Isabel Cuixet fa les pel·lis i sí, tot el que fa en castellà, no?
Sí, sí, és una excepció perquè ella doncs, no treballa en altra llengua que no sigui l'anglès o el castellà. I El sostre groc, a més, es va endur el Premi de Ràdio Televisió Espanyola al Festival de Sant Sebastià amb un apartat que en diuen Una altra mirada i que això busca mirades diferents sobre el cinema i en aquest cas cinema de dones, interpretat per dones i amb un cas flagrant d'abusos sexuals. Després vull parlar d'una pel·lícula que hem vist al FICAT i que va ser la pel·lícula que va arrencar la inauguració del festival, del darrer festival. És una pel·lícula que encara no s'ha estrenat, estic parlant del Fred que crema. És el debut en el llargmetratge de ficció de Santi Trullenque, amb un thriller històric ambientat a l'Andorra durant la Segona Guerra Mundial, quan els jueus travessaven la frontera mitjançant l'ajuda dels passadors del lloc. Greta Fernández, Roger Casamajor i Adrià Collado en són els protagonistes. És una gran pel·lícula que aviat veurem a les sales de cinema i que penso que també farà un recorregut important perquè és un thriller realment que no té res a envejar a les grans produccions americanes. És una excepció, a més això, amb uns paisatges increïbles i una història que enganxa. El fred que crema. Després vull parlar de Loli Tormenta. És la primera comèdia que dirigeix l'Agustí Villaronga. Mm. Fins ara l'Agustí Villaronga ens tenia acostumats a uns dramons terribles. Panegre és l'exemple més clar, però en té d'altres. De fet, no ha fet res que no sigui el drama i al voltar del tema de la perversió, de les relacions, etc. Doncs bé, Loli Tormenta està protagonitzada per Susi Sánchez, la coprotagonista de Cinco Lobitos, i l'acompanyen els debutants Joel Gálvez, Mornom, Maria Anglada Sellarés i els veterans Celso Bugallo i Fernando Esteso.
Caram, Fernando Esteso.
Sí, al cap dels anys, doncs no l'he vist, però pel que he vist una mica amb algun tràiler, no està malament. Uh-huh. La pel·li realment, sent del Villaronga, no pot ser qualsevol cosa. Explica la història de Lola, una àvia moderna i caòtica que s'ha de fer càrrec de 2 nets perquè ha mort la seva filla i, per tant, ella ha d'assumir la responsabilitat de 2 nets preadolescents. Quan li diagnostiquen a la Lola l'Alzheimer, els nens intenten de totes ocultar-li la malaltia per evitar que siguin separats. Mm. Promet. És una pel·li interessant, a la que a més ha estat una mica en el rodatge d'alguna seqüència i la pel·li promet molt.
Molt bé.
És una producció del Tono Folguera, de la seva productora. Una altra pel·lícula interessantíssima és Creatura. Creatura és el segon llargmetratge que dirigeix l'actriu Elena Martín després de la bona acollida que va tenir la seva òpera prima, Julia East, el 2017. Relata la història de la Mila, una noia que es trasllada amb la seva parella a un poble de la Costa Brava i que en una primera discussió posa de manifest les frustracions de la parella, en part connectades a la pèrdua de desig que té la Mila. I comença a partir d'aquí un procés d'exploració de la seva infantesa i adolescència per aconseguir entendre quin és l'origen d'aquestes inseguretats que pateix. Uh-huh. Creatura també és una producció del Tono Folguera. De fet, Tono Folguera, des que el Carràs l'ha col·locat, allà no l'ha col·locat, no para, i a més no penso que arribin propostes, i ara que pot triar, evidentment està triant fer cinema en català, la qual cosa jo li agraeixo moltíssim. Doncs Creatura, una altra proposta que espero veure que veiem aviat, i tant de bo que ens arribés al nostre festival. Ruta salvatge és el títol de la pel·lícula de Mar Recha que ha rodat a la Cerdanya. Està protagonitzada per la Montse Germán, el Marc Martínez i el Sergi López.
El Sergi López sempre l'acompanya, no? El Marc Recha.
Sí, sí, sí. De fet, no hi ha pel·lícula de les últimes que no aparegui amb un paper principal o secundari. És un thriller inquietant, ple d'humanitat, que pretén acostar-se al gran públic, és a dir, intentat fer una pel·lícula entre cometes comercial, però evidentment no s'allunya gens ni mica del seu cinema, el cinema
que és molt peculiar, no?
Peculiar, un cinema d'autor amb un segell molt, molt característic, i tot això ho diu ell. Vull dir que ha intentat fer un pas per acostar-se al gran públic, però evidentment té el seu segell segur. Ruta salvatge, pel·lícula en català, rodada aquí a casa i que també m'agradaria molt que et poguéssim tenir en el festival en la propera edició. Una altra proposta en català, Els Encantats. És el retorn de l'Helena Trapé, cineasta que també ha destacat amb el seu primer llargmetratge que vam tenir al FICAT, Les distàncies, i que va triomfar a Màlaga l'any 2018. Ara deixa Berlín, perquè la pel·lícula Les distàncies estava rodada a Berlín, doncs deixa Berlín i viatja a un poble perdut de la muntanya on es refugia la protagonista Irene, i ho fa fugint d'una vida que l'aclapara. No tinc més referències d'aquesta, així com de les altres tenia alguna informació més. D'aquesta no conec poca cosa, només això, que és pel·lícula en català i que és l'Helena Trapé, que és una directora que a les dàncies va demostrar gust i per les històries d'aquestes intimistes, de parelles, de relacions personals, d'amics, etc. Una altra proposta, After Sun. Penso que vol dir crema pel sol.
Sí, després del sol.
Sí. Fa referència a la crema després del sol. Sí. O perquè no t'enganxi el sol a la pell. Doncs és el retorn a la ficció de Lluís Galter, que segurament no és un director que soni massa. El va portar una mica d'èxit, va tenir Amb cara cremada el 2010, perquè la pel·lícula va anar a Venècia, i després va estrenar La substància, que era una pel·lícula difícil, dura. Està protagonitzat l'After Sun per un grapat de nens que estiuegen en un càmping on va desaparèixer un infant als anys 80. En aquests moments, en l'actualitat, desapareix un altre nen i, intrigats per coses estranyes que han vist aquests nens, comencen a investigar. Mm-hmm. Bona pinta, també. Sí. After Sun, de Lluís Galter. I aquí, fins aquí, tot el que ja està rodat i que tard o d'hora acabarem veient a les sales comercials. Ja dic, tant de bo, abans de passar per les sales, poguéssim recuperar-les i tenir-les al nostre festival.
I tant que sí.
El que ja és més fàcil que puguem tenir són les que comentaré ara, perquè encara estan en procés de rodatge o de postproducció. Per tant, vaig a comentar ara les que encara estan, diríem, cuinant-se.
Molt bé.
En primer lloc, parlarem de La imatge permanent, que és el primer llargmetratge de Laura Ferrés. Qui és Laura Ferrés? Doncs es va donar a conèixer amb el curtmetratge Els desheretats, que vam tenir aquí al FICAT. I va ser l'única representant a nivell de l'Estat en el Festival de Canes del 2017, on aquest curt va ser premiat. La Laura Ferrés i el seu curt la vam tenir al FICAT, ja no recordo quin any va ser, potser el 2018 o 2019, i és una història mig ficció, mig documental sobre la seva família, el seu pare, que és el responsable d'una empresa d'autobusos. La pel·lícula, el documental tenia, el curtmetratge tenia ganxo, era llarguet, era una mitja hora llarga, però realment era una meravella, una delícia el curtmetratge. Doncs bé, ara ens proposa La imatge permanent, que està protagonitzada per una directora de càsting atrapada entre dos mons, el de la publicitat i el món extern, el món exterior, amb la mare malalta i una ciutat irreal plena de turistes. No tinc més informació tampoc. Després us parlaré de L'últim salt, que és el debut en la ficció del documentalista Nando Caballero. De Nando Caballero hem tingut propostes en el FICAT i ara no recordo de memòria, però penso que alguna cosa hem seleccionat. És un documentalista i fa el salt a la ficció amb L'últim salt. Està protagonitzat per Jana, una fotògrafa que decideix abandonar la seva feina i la seva ciutat després de la tràgica mort del seu company. Abans de marxar, però, fa un últim reportatge, gràcies al qual coneixerà l'Arlet i l'Estel, dues pintores. Després us parlo de Escanyapobres, que és una adaptació de la novel·la homònima del vallenc Narcís Oller, que està ambientada a finals del segle XIX, dirigida per l'Ibai Abad, que no, el director no sona massa, va fer una pel·li amb una certa transcendència, La xica de la canción, tot i que no va tenir massa èxit, i que està protagonitzada en aquest cas, L'Escanyapobres, per l'Àlex Brendemühl i la Laura Conejero, dos actors importants, ell de cinema i ella sobretot de teatre.
De teatre.
Una altra pel·lícula rodada en català i que està ja en procés de postproducció, té títol en francès, Jusque si tu vas, fins aquí tot va bé. És el debut de Francesc Cuéllar, una proposta de cinema dins del cinema, que està protagonitzada per ell mateix, pel Francesc Cuéllar, perquè també és actor, per Lola Marceli i Anna Pérez. És una actriu que es nega a despullar-se en el rodatge d'una escena i obre una tensa discussió amb l'equip tècnic i artístic i a partir d'aquí, bueno, tot això transcendeix en la seva vida personal. Proposta interessant, també. Beach House és una comèdia del cineasta mallorquí Héctor Hernández Vicens, que va fer El cadàver d'Anna Fritsch. És una pel·lícula que fa 2 anys que es va començar el rodatge, que recordo que jo ja li anava al darrere quan dirigia el festival i que fins ara, suposo que la pandèmia ha influït, sí. No s'ha acabat de rodar. Està rodada a Mallorca. Javi és el protagonista, viatja amb els seus amics a Mallorca, són nois i noies adolescents, i viu un infern quan s'enamora de la parella d'un mafiós rus. És comèdia, divertida, Mallorca, mallorquí, català, etc. I també he vist alguna coseta i té bona pinta. Després anem a Unicorns, el tercer llargmetratge de ficció d'Àlex Lora. En aquest cas és un llargmetratge. L'Àlex Lora, hem tingut d'ell també un parell de cosetes al FICAT. Una la vam seleccionar, no recordo ara el títol, un llargmetratge. I està protagonitzat per la Greta Fernández, l'Helena Martín, la Nora Navas i el Pablo Molinero. És el retrat d'una generació de milenistes que té com a protagonista una noia poliamorosa en crisi. He deixat pel final una pel·lícula que està en procés de rodatge, s'està rodant, que es diu El mestre que va prometre el mar. És una producció de l'Astor Media, tornem a tenir el Tono Folguera, i Minoria Absoluta, en aquest cas és el Paco Escribano i el Toni Soler, els responsables de Minoria Absoluta, i és la història sobre del mestre de Montroig del Camp, Antoni Benages, que fou torturat i assassinat a la localitat de Banyuelos, a Burgos, per les tropes feixistes de Franco. L'any 35, Benages, de Montroig del Camp, com he dit, és destinat a l'escola pública de Banyuelos. I de mica en mica, i gràcies a una metodologia d'ensenyament pionera i revolucionària per l'època, perquè evidentment venia de l'escola de Catalunya amb tot el procés de l'escola catalana i tot el procés de coneixement del medi, doncs explica una altra forma, porta a la pràctica una forma pionera d'ensenyar que allà va revolucionar l'espai, l'escola, el poble i els voltants. Tot això fa que comenci a transformar la vida dels seus alumnes, però també, evidentment, tot això repercuteix en l'àmbit del poble, i el poble doncs, té un tarannà una mica feixista al costat de les tropes nacionals i, evidentment, a partir d'aquí comença a assenyalar amb el dit i, concretament, l'any 39 és torturat i assassinat. Està basada en el llibre homònim del Paco Escribano, que és ell el coproductor, i està protagonitzat per l'Enric Auqué. L'Enric Auqué és l'Antoni Benages, en la seva època jove, i després la Laia Costa, que és la periodista que d'alguna forma estira el fil per saber què ha passat i tal, ja en l'actualitat. Són dues èpoques, l'època, diríem, històrica de quan van passar els fets i l'època actual en la qual es recorda el fet amb familiars i tal, amb una residència d'avis que està ubicada a Vilanova i la Geltrú. I faig esment d'això perquè precisament aquí, en aquesta residència, els dies 10 i 11 d'octubre, tinc un paper d'extra en aquesta pel·lícula, que ens fa molta il·lusió explicar i dir com a primícia, perquè a més al costat de la Laia Costa faig familiar, sóc el familiar d'un dels residents i a partir d'aquí, bueno, això, tinc un paperet que em fa molta gràcia i que el Paco... Conec el llibre del Paco Escribano, el llibre és una passada i és molt emotiu i penso que farà una pel·lícula interessantíssima. Doncs bé, tot això és el que volia comentar. Ja veieu que hi ha una collita important.
Home, sí, és bona notícia tot això.
El Carràs va sembrar préssecs, estem recollint els préssecs i la fruita aquí al darrere i, per tant, molt content i penso que tindrem un FICAT que espero que no patim perquè la cosa pinta bé.
Home, de moment sembla que millor que l'any passat, per exemple.
Sí, millor que l'any passat,
també
segur.
També es va enganxar amb la pandèmia i tot. però vaja, sembla que hi ha una bon, un ampli ventall, no?, de bones pel·lícules.
Sí, i això és important. A més, jo he comentat només les pel·lícules rodades en català, però que hi ha unes altres també importantíssimes, també rodades en altres llengües, també en producció catalana, i per tant penso que comencem a respirar i que, bueno, que era ja necessari que sortíssim una mica del pou en el que ens trobem, que no és per cantar victòria i que, evidentment, no tots seran ni Panegres ni Alcarràs, però que es tracta d'això, que puguem explicar la nostra història, el nostre paisatge, les nostres feines, el nostre fer de cada dia, la nostra visió del futur i donar-nos a conèixer el món amb la nostra llengua, que és el que ens
preocupa. I que sigui una cosa normal, no?
Sí, que hauria de ser una cosa normal.
Sí. És normal i no... De vegades no ho sembla.
De vegades no ho sembla i costa molt, sí.
Doncs, Antoni Barrero, moltíssimes gràcies per aquest De Cine. Que vagi molt bé la setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres.